This is the end, beautiful friend. Bé, tots els que heu vist Apocalypse Now sabeu doncs, que aquest és un tema absolutament associat a aquesta obra mestra de Coppola, del Coppola pare. Demà Marlon Brando faria 100 anys, potser un dels més únics de la història del cine. Per cert, he vist recentment Los Asesinatos de la Luna, la darrera Scorsese, i aquí en DiCaprio fa de Brando, tota la pel·lícula, posant les barres cap endavant, aquella mandíbula prominent de Brando, el padrino. En fi, en qualsevol cas, després d'aquest incís. Aquesta era una miqueta l'excusa, parlar de Brando i posar aquesta música, per introduir el nostre següent convidat, que de cine en sap una mica. Ell és en Jaume Ripoll, mallorquí, establert a Barcelona fa molts anys i que va fundar i és el director doncs, de Filmin, aquesta plataforma nacional que té un catàleg de pel·lícules absolutament incomparable i que val molt la pena. Pel·lícules i sèries, i documentals, i el que vulgueu. Bon dia, Jaume.
Hola, molt bon dia. Crec que hem anat a comprar el Marlon Brando i dic, encara. Imagina't, molt bon dia.
Molt bon dia. Per lo bo i per lo dolent, millor no comparar-te amb Marlon Brando, no?
Mira, l'altre dia hi havia una entrevista del 74, de 1974, al Brando, a la revista Fotogrames, i deia, no, si jo ara ja tinc ulls, deia el Brando, el 74, de porc mort. I m'ha fet que ell mateix digués que tenia ulls de cerdo muerto, deia, en el seu moment de porcell mort, i em va impactar que un actor tan famós com ell digués això d'ell mateix.
Déu-n'hi-do, doncs sí, Marlon Brando, sí, algun cop el va acompanyar, diríem, a la controvèrsia, no sabem si el Marlon Brando a 2024, en fi, no tindria més algun problema, potser, amb l'opinió pública. En qualsevol cas,
cancel·lat 50 vegades.
50, ens quedem, però, amb les seves actuacions irrepetibles, no? O sigui, en fi, podríem parlar d'ell com un dels top 5 del segle XX, no?
Sí, jo era un dels grans actors de la història del cinema, a diferent que va actuar en molts registres. És cert que demanant, doncs, quedem al final amb la caricatura del personatge, no? Que molt excèntric, que destrossava rodatges. Jo recomano als oients, si no han vist, un documental que es diu Lost Souls, Armes Perdudes. Mm. És un documental que parla del rodatge de L'Ell i el Doctor Moreau, que és una pel·lícula amb el Brando i el Val Kilmer protagonitzaven, que van fer el rodatge impossible. I surten totes les excentricitats del Brando, i estem parlant de l'any 90 o 80, finals de 80, amb totes les excentricitats d'actor impossible. Però més enllà d'això, d'aquest Brando, és un actor soberbi amb moltíssimes pel·lícules de rellevància. Per exemple, Apocalypse Now, però jo em quedaria també fins i tot amb el Juli César de Mankiewicz, que és una obra descomunal.
Jaume, escolta una cosa. Tu vas néixer entre cintes de VHS, perquè era només VHS el que teníeu el vostre videoclub o també teníeu Beta?
Teníem el videoclub Casablanca, el de Palma, i el Hollywood era en VHS, però després vam tenir un videoclub, i en el llibre en parlo, que es deia Tot en Beta, per tant que tot eren betes, vídeos beta.
Però el videoclub familiar al principi era només VHS, i després ja vau incorporar doncs, el que havia de revolucionar la història del cinema a casa, que era el Betamax, no?
Sí, clar, imagina't, va començar el VHS, després el Betamax, després el Laserdisc. Jo el Laserdisc no vaig arribar a tenir mai. El Laserdisc que estic vent de Philips, aquí ja no hi vaig arribar. Però el Betamax, que de fet el Betamax, en aquesta lluita entre VHS i el Beta, qui tenia més qualitat era el Beta. Per tant, les pel·lícules de Beta es veien millor que les pel·lícules de VHS, tenien més resolució i més qualitat, però malgrat tot va ser un format que no va triomfar.
Escolta, tu de ben jovenet vas treballar al videoclub familiar i vas començar a adquirir dots de màrqueting o de consultor o d'assessor a l'hora doncs, que la gent escollís una pel·lícula o una altra, perquè això encara ho fem, avui en dia ens passem una hora per escollir una sèrie o una pel·lícula, abans anaves al videoclub i també t'estaves una estona mirant les estanteries.
El mateix, bueno, potser però en aquell moment del videoclub no li consideraves el temps perdut, no?
Ja, I ara a casa, és veritat.
Doncs, que el videoclub estaves passejant per les estanteries, miraves potser qui, els altres clients que agafaven, l'encarregat o l'encarregada del videoclub potser recomanava alguna pel·lícula, i feies la tarda. I en el llibre, en el meu llibre que es diu Videoclub, parlo de quan jo estava a la Casa Blanca, que és el darrer videoclub que vam tenir abans de tancar, l'any 99 fins al 2005, la gent venia i estava tota la tarda. Estaven allà 5 hores. No arribaven, no, recomanava una pel·lícula. No, potser 5, no, però 4 hores, i després marxaven i havien contat tota la seva vida, els seus problemes domèstics, familiars, les seves aspiracions, i bueno, era una manera de fer la tarda i de fer la xerrada.
Mm-hmm. El Casablanca era a Mallorca o ja era a Barcelona?
No, a Mallorca, sí. Tots els videoclubs els vam tenir, diguem, els meus pares, i eren a Mallorca. Estava el primer de tots, es deia Hollywood, que va estar al costat del Juicy Jet, del que era el camp del Mallorca.
Sí, sí.
Del Mallorca d'esport, de l'època durada, el Llorenç Araferrer,
sí,
el
sí.
Magdaleno, el Troviani i el Miquel Àngel Nadal.
I com es deia? En Zaki Badú.
En Zaki Badú.
Exacte, el porter, no? El porter marroquí.
Exacte, boníssim. I el Pedraza, l'Àngel Pedraza, un jugador magnífic de Barcelona.
Sí, sí, havia jugat al Barça.
Uh-huh. Exacte, i aleshores el darrer videoclub també es va tenir a Palma, es deia Casablanca, doncs molt de cine.
Molt bé, aquest llibre del que parla, B Ediciones, l'editorial 2023, aquest, les pel·lícules que canviaron nuestra vida, en Jaume Ripoll escriu sobre la seva experiència, que de cine n'ha vist un munt, i de fet, tu vas ser de la primera promoció a estudiar a la conegudíssima SCAC, no?
De la tercera, va ser el J. Bayona. Uh-huh. El J. Bayona i el Quique Maillo són alumnes de la primera i nosaltres vam ser de la tercera. Però clar, tu pensa que jo vaig acabar el 2001, el 2002, en aquella època, clar, quan vaig començar, el 98, uh-huh. No hi havia escoles de cinema a Espanya i l'ESCAC uh-huh. Tot just començava. Per tant, no hi havia ni una promoció. Ara tothom diu, no, és que jo vull estudiar cinema. I sembla més normal del que ho era fa 25 anys. Jo recordo quan els meus pares els vaig dir que volia estudiar cinema i ens deien, però quina sortida té això?
Ja.
Perquè t'has de gastar diners per fer una cosa que dius que vols ser director, i ara, sortosament, molta gent sap que el cine té moltes sortides laborals, moltíssimes.
Suposo que l'ESCAC en aquella època, potser no costava tant com avui en dia, doncs, les educacions privades, però clar, era una inversió, no?
Sí, era caríssima. No, clar, jo recordo aquell moment. De fet, els primers 2 anys de carrera els vaig pagar amb els diners que els meus avis, els nostres avis de l'edat, nos havien donat dos vegades a la meva germana i a jo,
sí,
per comprar-nos un cotxe. Una cosa com molt antiga.
Comprar
un cotxe. I amb aquest doble vaig pagar la matrícula, els 2 anys, el doble del cotxe que no vaig tenir, vaig poder pagar la matrícula, si no, va estar molt difícil. No, era molt complicat, però les escoles privades, i l'ESCAC és semipública perquè depèn de la Universitat de Barcelona, tot i així són estudis cars.
Són estudis cars i a més, en fi, doncs que no hi entra qualsevol també, doncs, perquè hi ha una gran, doncs, demanda per entrar-hi. Tu has jugat tots els papers de l'AUC en el cine, distribuïdor, promotor, comissari, productor, docent, doncs tens aquesta... estàs a Filmin. Què et quedes? No et sents més còmode?
En la distribució, o sigui, tu ens parlaves, no?, que el que recomana pel·lícules, jo crec que la meva principal virtut és poder distribuir, és, per tant, a trobar les pel·lícules i les sèries, ficcions i no ficcions, que crec que poden agradar a la gent, i treballar amb l'equip perquè aquestes pel·lícules puguin arribar a la gent. Si avui en dia Filmin té sentit, ha estat per això, sens dubte.
Com se t'acudeix Filmin? No sé si... perquè clar, ara Filmin és... En fi, ja fa anys que us va molt bé, o pareix que va molt bé, que moltíssima gent, doncs,
sí, sí,
hi està, doncs... per què dius sí, sí?
No, que va, pareix, va bé, o sigui, pareix que va bé i va bé, si no ens podem queixar.
D'acord.
Perquè pensa en això, vull dir, al cap i a la fi, Filmin, som una companyia d'aquí, nacional,
sí,
però hem de fer competència a Netflix, Prime, a HBO Max,
Disney,
tant, companyies globals, i no és fàcil, clar.
Ja. No, però neix a 2009.
Bueno, sí, de fet, la primera idea de Filmin, o sigui, el German de Filmin, és el 2006. El Mundial de Futbol, me'n recordaré sempre, perquè va ser el Mundial de Futbol d'Alemanya, amb el Ronaldinho i tota aquesta gent.
Sí, sí.
I allà tenim la primera.
Materazzi fent-li una capada... No, Zidane fent-li una capada a Materazzi.
Estàs tenint una conversa molt futbolística, crec. Bueno, doncs sí, va ser aquell any que vam tenir la idea de fer una plataforma de cinema. El 2007 vam convèncer els socis que eren de Cameo en aquell moment, que era una companyia de DVD, que posessin diners per crear Filmin. I el 2008 vam llançar la plataforma, és a dir, vam estrenar la plataforma de streaming. Però va anar tan malament, ho vam fer tan malament, que vam estar com un any i mig, del 2008 al 2010, refent-ho tot, i el 2010 ja va ser sí que l'estrena en condició de la plataforma.
I el context d'imaginar, doncs, això, no? La primera dècada dels 2000, fins al 2006, que s'escudeix la idea, fins que el 2009 doncs, la poseu en marxa, a Barcelona, suposo que vivint, diríem, en una pel·lícula permanent, no? En un món de cinema permanent. T'haig d'imaginar anant al videoclub instant, anant doncs, al carrer de DVDs, allà al Martínez de la Rosa, no me'n recordo com es deia, allà...
Pelai.
Com es deia?
Pelai. Pelai, el Pelayo. El
Pelayo, no, n'hi havia una gràcia de videoclub amb DVDs que pujava per Martínez de la Rosa, que també bueno, hi anava bastanta gent. Però t'has d'imaginar anant a aquests llocs mítics, mirant pel·lis sense parar.
Clar, és que pensa que jo abans de treballar a Filmin treballava a Cameo, que era una distribuïdora de DVD, i el que fèiem era vendre-li DVDs als videoclubs.
Clar.
Als videoclubs, a les grans superfícies.
Tu ets un comercial, que anaves allà.
Sí. No, tant de gestió de màrqueting i un poc més de gestió de màrqueting i també feien comercial, però no tant de porta a porta, sinó que era per telèfon. Eren els anys de Volver, de l'Almodóvar, de los chicos del coro, de Fahrenheit, del Michael Moore, un poc aquesta època, de la vida de los otros. I sí que van ser anys molt, molt macos i eren com els darrers anys daurats del DVD. Si recordes, del 2000 al 2008 van ser els anys gloriosos del DVD, primer de llargmetratges i després de sèries. Crec que el boom de les sèries que es van parlar de l'edat d'or de les sèries, o la segona edat d'or de les sèries, arriba a mitjans finals del 2000 gràcies al DVD.
I tant, jo tinc marcat el dia que em vaig escriure a l'agenda, tal dia, o sigui, faltaven 3 mesos, tal dia surt la primera temporada de Wire en DVD, no sé si estarà a Espanya. Vaig llegir un reportatge i deia, d'aquí 3 mesos, d'aquí 2 mesos, estarà aquesta sèrie en DVD, doncs, no sé si vaig anar a FNAC a comprar-lo o així, però clar, tantes, no? Los Soprano, 2 metros bajo tierra, sí. The Wire, tothom té totes aquestes sèries en DVD, no?
I molt se'n parla ara d'aquestes setmanes, aquests mesos, del preu de les plataformes, de les subscripcions, del cost d'una plataforma, però és que una temporada de Wire...
Sí, sí, són 100 euros.
Una temporada, o 100. Vull dir, jo recordo les temporades...
Ah, no, una temporada, t'anava a dir tota la sèrie, però no, sí, cada temporada valia uns 30 i pic o 40, sí.
Però al principi jo recordo pagar 100 euros per una temporada
sí, una...
de CD.
Wow.
Estic parlant de 2002-2003. Després, clar, van baixar preus i ara, bueno, ara segur que trobes tot de Wire i tot el Soprano i tot de la bestia de la Casa Blanca per un preu molt reduït, però al principi era molt car. Llavors crec que també això, a vegades parlem dels preus de les plataformes, però és que venim d'un món on un DVD d'estrena costava una pel·lícula 18 euros o 24 euros.
Escolta, quan engendreu, quan penseu Filmin... Ho veieu d'alguna manera com que sigui una alternativa a altres plataformes doncs, o un cine doncs, més convencional? Perquè sí que és veritat que el vostre catàleg hi ha molt de cinema d'autor, molt de cinema europeu, cinema clàssic, però també hi ha algun blockbuster darrerament, els que hi tenim doncs, accés. Però com ho penseu al principi?
No, és que quan creem film no hi ha alternativa. Netflix en aquell moment està enviant DVDs per correu. Netflix no havia llençat la plataforma de...
Bueno, hi havia Movistar, pensa...
No, Movistar era un canal de pagament que no tenia plataforma. És a dir, la primera plataforma que hi ha a Espanya som nosaltres. Vull dir, HBO no existia, existia com a canal de pagament, on oferien sèries, però als Estats Units. HBO Espanya arriba el 2016, si no és una mena, o 17, no recordo ara l'any exacte. No, nosaltres ens plantegem fer una plataforma, és a dir, entenem que internet pot ser un aliat, no una amenaça. Entenem que hi ha molt públic que el que vol és gaudir de la comunitat de casa i veure pel·lícules, i també entenem que nosaltres no tindrem el pressupost ni els recursos per poder voler ser una plataforma d'aspiració global mundial, que és el que ha acabat sent Netflix, Apple, HBO o Prime. No? I en aquest sentit diem, quines són les nostres virtuts? doncs entendre el cinema, gaudir, presentar cinema i sèries que la gent no coneix o que la gent coneix i vol recuperar, per tant, clàssics, estrenes, recomanacions. I creiem que en aquest país nostre hi ha milions de persones que volen gaudir d'això, que no tothom vol gaudir de Aquí no hi ha qui viva, que és meravellosa, que no seria fabulosa, però que no tothom vol veure això, i hi ha gent que vol veure altre tipus d'obres, no? I en aquest aspecte, el que fem al film en els darrers 15 anys és anar al principi amb un cinema, diguem, més d'autor radical, i finalment, en aquest viatge que hem fet, hem ampliat el tipus de catàleg que tenim i incloem des dels clàssics de Hollywood que parlaves tu abans, això, 50 guanyadors de l'Oscar a millor pel·lícula, a pel·lícules d'èxit recents com Anatomia d'una caïda, i la part de sèries, que és una dels grans forts de la film, mira, que aquí li agrada les sèries, una de les millors sèries de l'any, gairebé moltes estan a la plataforma.
I així, doncs, us serviu... A més, hi ha dues... Una cosa, jo el primer cop que vaig consumir Filmin, ho vaig fer sense ser subscriptor, que això és una cosa que jo no coneixia cap altra plataforma que ho fes. Estic parlant de mitjans de la segona dècada dels 2000. I recordo doncs, que volia veure una pel·lícula i dic, només està filmant. I la vaig llogar, no? Em sembla que no serien per 2 euros, un 95 o 2,95, i vaig tenir temps de veure-la 72 hores. Això també és com una novetat, no? Les altres plataformes, vull dir, encara que vosaltres sou primers, però que la seguiu mantenint aquesta opció, mentre que altres plataformes t'obliguen a ser, diríem, a subscriptor.
Sí, nosaltres convidem a la gent que subscrigui perquè creiem que és on hi ha el factor diferencial. Però com bé dius, hi ha pel·lícules de Filmin que estan en lloguer. No sé, Barbie, Oppenheimer, et dono exemples com molt, molt recents, no? O Dune 2, d'aquí unes setmanes, quan l'estrenem, aquestes estan només en lloguer i altres estan en subscripció. I penso que també el cap i la fi crec que val la pena. Surt molt a compte també tenir una subscripció.
Aquí suposo que t'haurà passat doncs, gent doncs, que viu a Catalunya, que viu a Balears, a Espanya, perquè són d'un altre país i que se n'han de tornar al seu país i dius, que des del meu país no puc veure Filmin. Això algun dia creus que es podrà arreglar?
No, es pot veure. Si tu ets subscriptor des d'Espanya, marxes a un altre territori i pots veure'l. El que no pots fer és comprar una subscripció de Filmin des d'un país que no sigui,
d'acord.
No sigui aquest. Això és la diferència, però de la mateixa manera que si jo vaig a Eivissa i compro un llibre, quan arribo a on sigui, a Londres, a París o a Granada, el llibre el segueixo tenint jo. El que no tenia cap sentit és dir, jo em subscric a una plataforma i haig de pagar la subscripció per estar en un altre territori. Per tant, a qui vulgui marxi, sí que pot seguir tenint Filmin sense problema.
Molt bé. Avui en dia llegim en una entrevista que hi ha una saturació doncs, de producció de cinemes i com tu deies abans, tenim la percepció cada un de nosaltres que tenim molta feina, que no tenim temps i que a veure quina triem. Com feu la selecció doncs, pensant en el vostre públic, diríem que cada cop és més heterogeni?
Sí, el que tu dius és pensant en la heterogeneïtat del públic, és a dir, que no tot el públic té els mateixos gustos, els mateixos criteris, ni les mateixes necessitats, i que els nostres gustos també són més complexos. A vegades aquella cosa que es deia abans, no, és que a mi m'agrada el cine d'art i ensaio, a mi m'agrada el cine comercial, el cine d'autor, és que són conceptes que crec que hem de superar. No és cinema d'autor Barbie, no és cinema d'autor Oppenheimer, no és cinema d'autor Apocalypse Now, i eren pel·lícules comercials, o van ser al seu moment, tant Apocalypse Now com les dues que he esmentat, com també cinema d'autor, l'Albert Serra, o no sé, o el Billy Wilder, o Luchino Visconti. Poso exemples com molt, molt,
sí,
molt
sí.
Diferent. Per tant, aquesta etiqueta de cinema d'autor crec que l'hem de deixar enrere. És a dir, nosaltres el que volem és pel·lícules que tinguin singularitat, que siguin diferents, que t'agradin, i totes aquestes que he esmentat ho són. Per tant, totes tenen cabuda de la plataforma, i després la descoberta. Jo crec que una de les coses que de la mateixa manera que una persona va a plaça de mercat i se'n refia del seu carnisser, del seu PGT o de la seva fruiteria, és perquè el que li donen és bo. Jo també crec que la gent que ve a Filmin o que torna a Filmin, els nostres espectadors, se'n refien del nostre criteri. I si estrenem una pel·lícula, ells esperen que tingui quelcom diferent o que els agradi o que els mogui en algun lloc. És aquesta gestació de confiança entre la plataforma i l'espectador, que és una de les coses que hem de trobar. I això ho fem cercant molt, perquè mirant moltes pel·lícules, moltes sèries, amb l'equip, som 5 persones, amb l'equip que ens dediquem a comprar, i això és el que fem.
Quan algú passeja per Filmin, s'adona que hi ha molta feina, que és una plataforma molt mimada, molt cuidada, perquè hi ha tots els canals, hi ha totes les col·leccions, està tot com molt ben vinculat, o sigui, les recomanacions no són... Deixeu que hi hagi un respir quan acaba un capítol, o sigui... Però sobretot que es veu que hi ha molta feina, que hi ha moltíssima feina. Per això et volia preguntar, la batalla contra la pirateria, i seguiu, RQR, què els diries a la gent que es baixa encara a pel·lícules?
És que jo no t'hi puc dir res. Jo crec que ara hi ha massa oferta legal de qualitat a un preu molt baix, a un preu, repeteixo, molt baix, que poden gaudir, no tenen, sí, la pirateria no té cap tipus d'excusa. Si algú vol delinquir, vol veure aquestes pel·lícules que es troben a plataformes legals d'una altra manera, doncs està cometent un error i està fent un mal favor, no nosaltres, les plataformes, els creadors. Perquè a vegades aquesta idea de criminalitzar les plataformes, és que gràcies a les plataformes es fan les pel·lícules d'avui en dia. No perquè es veien només a plataformes, però és que no es financien les pel·lícules sense que les plataformes donin diners perquè es puguin financiar. La gran pel·lícula sí, el 90% del cinema. Aleshores, jo crec que en aquest sentit la gent ha d'entendre que si li agrada el cinema ha de pagar per ell, com si li agrada qualsevol altre tipus de coses, perquè a més estem parlant d'uns preus molt baixos. El cinema no és un preu com el futbol o com altres entreteniments, models d'oci. Filmin són... Pots subscriure per 75 euros l'any.
Sí, sí.
En una compte compartida, que estem parlant de 37 euros una persona, si vols compartir-la amb la teva parella o amb el teu company de pis. Jo crec que per 12 mesos de qualitat, crec que és, no, la pirateria no té cap tipus de justificació.
No, qualitat-preu, per descomptat, deixem que t'ensaboni una mica, sou els millors. Malgrat que explicaves doncs, que sí, que aquest cop doncs, és el primer cop que hi haurà un increment en la subscripció, tot i que oferiu doncs, que fins em sembla que fins aquí uns dies d'abril doncs, puguis comprar doncs, tot l'any per 70 i pico euros, 74. Suposo que la inflació i la carestia de tot també arriba en el món digital, no?
Bé, el que tu deies, pugem la subscripció mensual, no l'anual. L'anual fixa es queda 84 euros i el que dius tu, tenim una promoció fins al 14 d'abril a 75, per tant 7 euros al mes, gairebé. En el cas de l'anual, la mensual sí que puja a 9,99. I per què la pugem? Primer perquè fa 16 anys que no hem pujat el preu. És a dir, nosaltres vam començar fa 16 anys i teníem el mateix preu i crec que en 16 anys la vida ha pujat per tots i els preus de tot el que paguem del dia a dia han pujat. Perquè l'IVA de les plataformes és el 21%. L'espectador, quan pensa en l'IVA, ja sé que això és una cosa que, vull dir, jo soc un client, a mi no em comptis les teves penes, ho entenc perfectament, però bueno, o sigui, per explicar què és el que ens produeix, l'IVA, i que tu sàpiga, l'IVA de les plataformes és el 21%, l'IVA de les sales de cinema és el 10%. Si una entrada de cinema només paga el 10% d'IVA, una subscripció mensual de la plataforma paga 11 punts més d'IVA. Per tant, d'aquest total de les 7 euros d'entrada del cine, només són 70 cèntims, dels 10 euros de la plataforma són 2 euros d'impostos. I perquè tot puja, els costos han pujat i el que volem és ser una plataforma competitiva. Jo crec que el subscriptor el que vol és que tu l'estrenem pel·lícules com Vides Passades, com Anatomia d'una caïda, o sèries importants en exclusiu o en subscripció, i és el camí que hem de fer.
O com...
Això queda enrere. És una cosa que tothom ha entès, eh? En general, l'acollida per part dels subscriptors ha estat molt positiva, la gent ho entenia perfectament i el suport ha estat, no, per suposat, no total, clar que hi ha gent que s'ha queixat, però molt poca.
Molt bé. O com Fallen Leaves o La zona d'interès ben aviat, que també estrenareu. Escolta, ja per acabar, Jaume, dius que l'esperança rau o que sí, mentre hi ha gent que li agrada el cine nord-americà dels 70, hi ha esperança d'alguna manera. Per què? Per què aquesta fixació amb aquesta època i aquest lloc?
Perquè el cinema dels 70 és el cinema on hi havia, crec que, la més llibertat creativa i més profunditat de personatges. Per mi és l'època com a de maduresa. És cert que, si podríem parlar dels anys 40, com una època durada del sonor, però crec que els 70 és l'època on el cinema evoluciona, es configura aquesta idea de complexitat, sí, és cert que ve de la contracultura, però ve d'un moment marcat per les situacions i les tensions polítiques mundials que es reflecteixen els personatges. No? És una època on podem veure que Hollywood, una indústria del cinema de l'entreteniment, crea pel·lícules que el que fan és... ens ajuden a plantejar o replantejar la nostra realitat. Com pensa en Network, en Cowboy de Medianoche, en Mi vida es mi vida, no sé, en tantes pel·lícules, en Easy Rider, no sé, i poso fins i tot French Connection. Parlo de pel·lícules com molt diferents, Tarde de perros. Totes elles són, tenen personatges amb molts matisos. El gris, com a color, s'introdueix en els personatges, i això és una cosa que ve del 70.
Molt bé. Has estat mai per Formentera, Jaume? Segur que sí.
He estat mai per Formentera, un cop només.
Què dius?
Sí, sí, he estat un cop. És que de mallorquins que viatgem poc entre elles. És un drama, això.
És un drama, sí, sí. I mira que a nosaltres sí que ens agrada venir a Mallorca, eh? Però...
I a mi també m'agradaria venir a Formentera, però és això, a veure si... Això he de fer un abril-maig, abans que vingui ja tots els turistes, jo vindré a pegar un botet. I si vinc, que us saludo i així...
Genial.
L'entrevista en persona, la propera.
O si vols, setembre-octubre també és una bona època, també te
les recomano. Però és quan hi ha més festivals, clar.
Ah, clar.
Sant Sebastià. Ara estem preparant l'Atlàntida, doncs quan acabem l'Atlàntida ja és massa tard.
Gràcies, Jaume Ripoll, l'ànima darrere doncs, de Filmin i juntament amb un equip de gent que hi treballa. Gràcies per acompanyar-nos aquest matí aquí per la gent de Formentera i Eivissa.
Moltíssimes gràcies.